Els dimarts, al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
El Català al carrer, cada dimarts a aquesta hora, aprenem i juguem. Amb nosaltres, als estudis de Ràdio Vilafranca, ja hi tenim la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Comencem per aquells que volen aprendre. Anem a classe, que hi ha algunes novetats de l'oferta de cursos que fa el Consorci aquí al Penedès.
Sí, és això, l'oferta general, ja us vaig explicar fa uns dies, vam fer les inscripcions, ja va començar, però ara queden així com els serrells, no?, de les últimes coses que acabem de tancar, i com que encara hi ha places disponibles, doncs ho explico. Primerament, avui començarà un altre curs bàsic 1, que jo ja us vaig dir que estaven planíssims i en llista d'espera, però precisament això, com que hi havia molta llista d'espera i hem tingut ocasió de reconvertir un altre curs, doncs oferim un bàsic 1 nou.
És el nivell més inicial?
Sí, encara hi ha el nivell anterior, que és pròpiament, que en diem inicial, que és per persones, doncs, això, que tenen una llengua més allunyada al català o al castellà, una llengua que no és romànica, o que tenen unes dificultats, diguem, d'estudis, un nivell d'estudis més baix, que és un ritme una mica més lent. Però el bàsic 1 també és el nivell per començar de zero, eh? Amb persones amb una mica més de formació i que normalment la seva llengua materna acostuma a ser el castellà o el francès, una llengua més propera, més romànica, eh? I per això és aquest el que hi ha més demanda, i hem ofert aquest curs, que això sí, és en horari de tarda, perquè teníem persones en llista d'espera al matí que no s'hi han pogut inscriure. Horari de tarda, 3 dies a la setmana, dilluns, dimarts i dimecres, d'un quart de 4 a les 5 de la tarda.
Comença intensiu,
avui.
Eh?
Sí, és una mica més intensiu per poder-lo fer cabre en el calendari i acabi igual que la resta de cursos que ja van començar fa 2 setmanes. Però bé, com que queden algunes places i algú ens escolta, doncs hi sap algú que té aquest nivell que gairebé no entén el català, que fa poc que ha arribat aquí i no el parla, doncs s'hi pot apuntar encara, que es posi en contacte amb nosaltres, passi pel servei i l'inscriurem. I després també en comença un de nou, dilluns vinent, però en aquest cas és un curs que es fa a Gelida. Es farà l'escorxador de Gelida, també amb un horari una mica més intensiu, perquè serà els dilluns i dimecres, de 9:45 a les 12:00. També perquè ens entri dins el calendari. Un nivell bàsic 1, també, igualment. I ja s'hi han inscrit força persones de Gelida, que ja havien fet la prova, han vist que el seu nivell era aquest, però encara queden places. Per tant, si algú o es vol desplaçar a Gelida o viu a Gelida i veu que és el seu nivell i que li pot interessar, o que s'adreci a l'escorxador, o també que parli amb nosaltres al Servei de Català, ja li indicarem com s'ha de fer. I bé, a part d'aquests dos que encara no han començat i tenen places lliures, també us volia dir que els que sí que hi han engegat són els cursos a les escoles, que també ja fa uns quants anys que estem fent, amb la coordinació de l'Ajuntament de Vilafranca. I bé, aquesta vegada aquests cursos sempre depenen d'una subvenció de la Direcció General de Migracions. En aquest cas només hem pogut disposar de 3 cursos, i per poder atendre més escoles, doncs el que s'ha fet, el que ha decidit l'Ajuntament, és agrupar les escoles de 2 en 2.
En aquest cas a Vilafranca.
A Vilafranca, només. Llavors, hi ha un curs que es fa amb famílies, van adreçat a famílies de les escoles. Cristòfol i Dolors Piera és un curs, Mas i Perera i Pau Boada és un altre, i Estalella i Baltalies és un altre curs. Ja han començat, s'hi han inscrit principalment mares de totes aquestes escoles, i bé, de moment fins al desembre doncs aniran fent aquest curs, que és un curs de català, són cursos tots 3 de català oral. Així permet, doncs, que puguin entendre més el català, que el comencin a parlar una mica, i si hi ha algunes mares que no estan alfabetitzades, com que tot és oral, doncs també el poden anar seguint. No hi ha necessitat de saber llegir i escriure. I a partir de gener, doncs, ja intentarem continuar, donar continuïtat amb algun tipus de grups de conversa dels que coordina la CAL, per exemple, o perquè puguin continuar l'aprenentatge fins a final de curs.
Bàsicament són mares, oi?
Sí,
més que
sí,
no pares.
Sí, ara no tinc encara dades perquè van començar la setmana passada, i no sé si aquest curs hi ha algun pare més, però principalment són mares, sí.
Doncs aprenem una mica més de català anant ara a Ràdio Sant Sadurní.
Doncs ens sumem una setmana més al Català al carrer, com sempre ho fem de la mà de la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, Ali, molt bé. Gràcies.
Sílvia, la setmana passada utilitzàvem aquests minutets per parlar de paraules que, segons el gènere, tenen un significat o un altre. I aquesta setmana agafem fil, reprenem el fil i
sí,
en sumem
perquè...
unes quantes més.
Exacte. La setmana passada vam parlar del canal, via d'aigua, la canal, conducta... Ho resumeixo, eh? El còlera, malaltia, la còlera, ira, un editorial, article, un en femení, editorial, empresa, el fi, que és la finalitat, la fi, que és el final, el llum, aparell, la llum, la claror, ordre, un d'ordenar i una de manar, manament, i l'última que vam comentar és planeta, el planeta, l'astre i la planeta, que és el destí. Aquí ho vam deixar i continuem, perquè n'hi ha unes quantes més. Per exemple, pudor. Bé, abans, si segueixo per ordre alfabètic, pols. El pols, la pols. El pols és els batecs del cor, podem dir, per entendre'ns, no? Prendre el pols. I la pols són aquestes partícules diminutes que es posen per tot arreu i que ens obliguen a treure la pols. En sentit figurat, fer un pols és fer una prova de força per veure qui té més força, això que es fa amb el braç i el puny, que també es pot dir torça-braç, fer un torça-braç o fer un pols. Pudor, que deia abans, és el o la. El pudor, que en aquest cas, quan és masculí, la R es pronuncia, el pudor es refereix a la vergonya, la modèstia, i la pudor és la mal olor. En aquest cas, no es pronuncia la R quan és femení, la pudor. Què més? Son. Son és el son o la son. El son és l'acte de dormir, la dormida, i la son són les ganes de dormir. Si diem, tinc un son lleuger, vol dir que no dormim gaire bé, que ens despertem sovint, i quan diem, tinc molta son, moltes ganes de dormir. Terra. Terra és una altra d'aquestes paraules que es pot dir en masculí i en femení, que té significats diferents. El terra en masculí és el sol, el paviment. En canvi, la terra té la resta de significats. El planeta, la matèria on plantem plantes, etc. Atenció, aprofito per comentar unes locucions que serien en masculí, però que no hi hem de posar l'article. A terra o per terra van sense article. Per tant, hem de dir ha caigut a terra i no ha caigut al terra, o anar una cosa per terra i no pel terra, sense l'article, d'acord? Quan fem servir les locucions. Més, n'hi ha més. Ball. Ball, bé, en masculí no es fa servir gaire. El ball és una excavació longitudinal que es fa especialment, la que es fa especialment al voltant d'una fortificació, d'un castell, per exemple, un fossar, una fossa. I la vall, que és la que es fa servir més sovint, és una depressió entre muntanyes. La vall d'Aran, la vall d'Àneu, tantes que n'hi ha al Pirineu, per exemple. I acabo amb una paraula que ve del món de les noves tecnologies, que ve de l'anglès, que és web. Web pot ser tant masculí com femení, segons a què es refereix. Si es refereix a lloc web, és conjunt de pàgines web, cal fer servir el masculí. Per exemple, podem dir l'Ajuntament de Sant Sadurní ha renovat el seu web. Ara bé, si es refereix a pàgina, una pàgina concreta d'un lloc web, en aquest cas cal fer servir el femení. Per exemple, podem dir, per donar-se d'alta, cal clicar el botó que hi ha a la dreta de la web, que és de la pàgina web. Bé, ja ho veieu, eh? Hi ha moltes d'aquestes paraules que tenen doble gènere, però alerta perquè tenen significats diferents segons el gènere. La setmana que ve parlarem de paraules que ens confonem de vegades amb el gènere per influència al castellà, perquè en castellà i en català són diferents, i n'hi ha unes quantes.
Doncs això serà la setmana vinent. Sílvia Catassús, com sempre, un plaer tenir-te al Penedès en xarxa i que vagi molt bé la setmana.
Igualment, adéu.
Ara seguirem aprenent, però entra en joc el factor més lúdic. Voleu que jugueu amb nosaltres al concurs. Així que el 938172626 està a la vostra disposició perquè truqueu i jugueu amb nosaltres. Regalem un conte infantil, La llegenda del llop blanc de la llacuna, adaptada per Ivet Bordera a partir d'un text de Bienvé Moya Domènech. I Teresa, si no recordo malament, arrosseguem deures. Sí. Ens van quedar algunes definicions pendents, oi?
Ens en van quedar dues i, per tant, com que ara en aquesta temporada cada setmana plantegem paraules que tenen una lletra en comú, doncs continuem amb la mateixa lletra, perquè així recuperem aquestes dues paraules que ens van quedar pendents. O sigui que avui també la lletra que tindran aquestes paraules serà la lletra X. I vam dir que era aquesta X, però bàsicament amb el so de xeix, o sigui aquest so com de xocolata, de xiclet, de caixa també, que a vegades doncs, quan escrivim una X pot tenir un so diferent. Però bé, sobretot fixeu-vos que tingui la lletra X i ja està, no cal que ficar-s'hi més.
I el número de lletres que tu ens diguis.
Exacte. Doncs a veure, les dues que teníem pendents. Una era parla i parla sense parar. De 8 lletres. O sigui, una persona que parla i parla sense parar. Com en diem d'aquesta persona? 8 lletres. L'altra que teníem pendent. Allò contraposat al seny. I ja vam avançar doncs, que parlàvem una mica del caràcter dels catalans. Contraposat al seny, doncs què hi ha? Té 5 lletres, aquesta paraula. I n'afegim una de nova, que crec que no la vam dir. Eina del fuster plena de dents. Aquesta té 6 lletres. Una eina, un instrument que utilitza el fuster, ple de dents o plena de dents. 6 lletres. Va, de moment tenim aquestes per començar.
I entre totes aquestes lletres hi ha d'haver almenys una X.
Sí, exacte. De moment, una. En aquestes.
Recordem el telèfon, és el 938172626 i regalem un conte infantil cuinat al Penedès i editat per l'editorial Andana a partir d'una llegenda que diu que en altres temps, pels vols de la llacuna, hi vivia un gran llop blanc, un animal ferotge que tenia esporuguida tota la contrada. Aquesta és la nostra proposta que us podeu endur a casa si participeu. Comencem a rebre trucades. Saludem primer la Nati. Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé, escoltar-vos aquí, avui que estic aquí a casa, hi ha dies que estic caminant i m'intento agafar línia i no hi ha manera, però avui que estava aquí a casa, mira, el primer l'agafo, tu, que bé.
Fantàstic, doncs número 1 per tu.
Espero que sigui aquesta, no ho sé, perquè m'has agafat que acabava d'entrar de comprar i vist que engegava el ràdio i sentia que feia això i em penso que deu ser aquesta, no ho sé.
A veure, n'hem dit 3, tu per quina vas, sí. Per l'1, la 2 o la 3?
La primera.
La primera, sí.
Pot ser xarlatana?
Ai, no. Em sembla que la setmana passada això del xarlatà, algú m'ho va dir i vaig pensar, miraré si xarlatà existeix.
Ah, sí, vas dir que creies que no, però que no ho sabies.
Però és que a vegades hi ha sorpreses amb això de...
No, doncs no vaig sentir-ho la setmana passada. No estava aquí, era fora i no vaig sentir-ho la setmana passada.
Però, clar, de totes maneres no té les 8 lletres que demanem. Per tant, no és aquesta. És una altra paraula.
És veritat, en té 9, l'he comptat malament, en té 9. Ja, ara me'n dono compte, ara ho estava comptant i me'n dono compte.
Si ho diguessis en femení, xarlatana, en tindria 9, en masculí menys, però tampoc són 8.
Sí,
no, sí, és...
No suma. Però bé, és un altre això, una altra paraula relacionada amb parlar molt. A veure si algú hi pensa.
Si no, doncs mira, ho sento.
Escolta, i ja està.
Gràcies per intentar-ho i per trucar. Que vagi bé. Adéu, Nati.
Adéu, adéu.
Hi ha més trucades al 938172626. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 2 i tria, la que vulguis. No té per què ser aquesta persona que parla i parla sense parar.
Jo crec una, però bueno, la dic.
Digues, digues.
Xerraire.
Ah, molt bé. Xerraire. Aquesta sí que és la que tenim clar que és correcta i que buscàvem. A partir del verb xerrar, doncs formem aquest derivat, que també passa amb altres paraules, si afegim aquest sufix, i diem xerraire. Si l'hem d'escriure, acaba en B, tant si és en masculí com en femení. Eh? Una persona que parla molt, a vegades amb poc contingut, és quan es diu allò, que xerra i gairebé no saps què vol dir, o també una persona una mica xafardera, que explica coses que no hauria d'explicar i ho deixa anar tot. Eh?
Està ben dit, xafardera, no està fanera.
També, xafardera o tafanera, sí, totes dues maneres es pot dir, sí.
Com ve del castellà, a vegades dius...
I ve del castellà, i no ho sé, en castellà es diu xafardera? Ara ja no sé això.
Sí,
doncs en català també. Xafardera i seria una altra paraula d'aquestes que comença amb aquesta X, eh?
Sí, molt bé.
Molt bé.
Gràcies, Anna, i sort amb aquest dos.
Vale, gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Amb el número 3 saludem la Maria Assumpció. Hola, bon dia.
Bon dia. Bon dia, bon dia.
Per quina vas?
Bueno, sembla que la sabia totes tres, però això, bueno,
carai,
per la tercera.
La tercera, molt bé.
El fuster, perquè el meu marit ho era i el meu fill també.
Sí.
Suposo que deu ser xerrac.
Xerrac, ah, exacte. Aquesta és l'eina del fuster plena de dents. Doncs si el teu fill és fuster, que encara s'utilitza aquesta eina o no?
No ho sé, em sembla que no, allà que treballa ja no. Per això sé que... Vull dir, en temps del meu marit i del meu sogre, sí.
Sí, és una eina ja una mica antiga, però vaja, potser sí, a vegades per tallar
jo
alguna...
Jo tinc una casa.
Doncs per es diu xerrac.
Sí, per serrar de vegades alguna branca o alguna cosa.
Sí, és així com flexible, té dents i,
sí, sí.
I això. Bé, és un... I té una fulla.
Un de dues mans n'hi havia.
Sí, n'hi ha... Oh. Digues.
No, que era de dues mans i per serrar un tronc i anava anant serrant ric-rac.
Sí, n'hi ha de diferents tipus.
Això també ho havia vist, jo també ho havia aconseguit.
Molt bé, doncs veus, a més ens ho pots explicar de primera mà, eh?, com funcionen els xerracs. Doncs molt
sí,
bé.
Sí, ho havia vist, doncs, eh?
Això és fantàstic, eh?
Sí,
quin
sí.
Luxe. Maria Assumpció, gràcies i sort amb aquest 3.
Això ja vol dir que ja tinc una edat, eh?
No tant. Que això, jo em sembla que també ho he vist i molta gent encara.
Sí.
Gràcies i que vagi bé el dimarts.
Vale, moltes gràcies a vosaltres, eh? Bon dia a tothom.
Adéu.
Adiós.
Hi han arribat més trucades al 938-7-26-26. Amb el número 4 saludem la Júlia.
Hola, bon dia.
Hola, Júlia. Que pots abaixar el volum de la ràdio? Perquè suposo que l'escoltes en streaming i anem amb una mica de retard.
Sí.
Ja està. Digues, Júlia, per quina paraula vas?
Jo vaig per la rauxa.
Deixa, directe al gra.
Directe al gra.
A veure, és l'única que ens quedava, per tant, ja està bé que anessis
sí,
per aquesta.
Sí, la setmana passada, jo també us escolto sempre, però no goso mai trucar, perquè penso, bé, si...
I per què?
Igual, és que està...
Sí, truca, dona, truca.
I tant. Surt, doncs, mira, telefonaré, ja està.
Molt bé, doncs això, en vam parlar ja una mica per ajudar la setmana passada, això que és aquest caràcter dels catalans, que diem,
diuen
que és aquesta contraposició, aquest equilibri entre el seny i la rauxa, no? La part més mediterrània, més portar les coses a les últimes conseqüències, doncs,
exacte.
Que sembla que això ho va començar a difondre aquest historiador que és Jaume Vicenç Vives, aquest caràcter dels catalans. Doncs bé, la paraula és rauxa, porta una X també, doncs correcte, ja ho tenim encertat.
Doncs fantàstic, i rauxa t'ha valgut aquest número 4, que hi hagi sort.
D'acord,
gràcies.
Bon dia.
Adéu, Júlia.
Adéu.
A reveure, adéu.
Avui hem fet feina, eh?
Sí, molt bé. Ja hem resolt les tres primeres. Haurem de donar més feina ara, doncs, eh?
Sí,
pels oients.
Més X.
Exacte, va, en dic un parell més. Perquè vagin pensant. Rasa on s'amaguen els soldats per disparar. Aquesta és una paraula de 8 lletres. Rasa on s'amaguen els soldats per disparar. I una altra que puc dir. La trobem clavada en parets i cartelleres. De 7 lletres. També, com a mínim una X, però potser n'hi pot haver més d'una i tot, eh? Per aquí voltant. La trobem clavada en parets i cartelleres. 7 lletres. A veure si surten.
Estic molt perduda amb aquesta última.
Sí?
Sí.
No sé, clar, m'imaginem això, una cartellera, una paret, coses que hi ha, pot haver allà clavades, perquè s'aguantin aquelles coses que volem posar en una cartellera, perquè no ens caiguin.
Tant el Toni com jo hi hem caigut al
mateix
temps. Sí.
Va, doncs els oients segurament que també.
Val. És un element que necessites per aguantar el que perquè poses a parets i cartelleres.
Exacte.
7 lletres. I potser hi ha més d'una X.
Potser sí.
Segurament. I l'altra és bèl·lica, no?
Sí,
rasa,
una mica.
Rasa on s'amaguen els soldats per disparar.
Per disparar, per estar protegits i així és, doncs això, protegits contra el foc dels enemics. A veure aquesta.
Totes dues coincideixen amb aquesta lletra X, una o més d'una.
Sí.
El telèfon és el 93-827-2626 i entre totes les trucades regalarem la llegenda del llop blanc de la llacuna, adaptat per la Ivet Bordera a partir d'un text del folclorista Bienvé Moya Domènech. Tot una perla. Mentre esperem alguna trucada més, que encara pot arribar, ens queden 3 minutets... Seguim aprenent.
Va, aprofito per deixar anar algunes consultes freqüents que ens arriben, que a vegades potser alguns oients també voldrien consultar i no saben on. Una que encara ens arriba sovint i ja fa anys és si hem d'accentuar les paraules en majúscula. O simplement no tota la paraula majúscula, però per exemple si la inicial és majúscula, doncs si s'ha d'accentuar o no. Perquè corre aquella llegenda que diu que en castellà no s'accentuen en majúscules.
Sí. Sí, sí.
I llavors quan diem que en català sí, diu, oh, català és més difícil.
Sempre.
Però bé, això no és veritat. Bé, a veure, si consultem a la Real Acadèmia Espanyola de la Lengua, també diu que les majúscules s'han d'accentuar. En català o en castellà, és igual. Hem de posar les majúscules perquè això ve d'una època doncs, més antiga, diguéssim, quan no teníem ordinadors, els principis de la impremta, que tot era molt manual. Llavors, en aquell moment, doncs, posar un accent en una majúscula representava una feina de fer encaixar totes aquelles caixes amb lletres i això, que representava una dificultat. Llavors, era més fàcil a la majúscula no posar-hi accent i només accentuar les paraules en minúscula. Això, evidentment, també tant era en català com en castellà, però vaja, no sé per què es va estendre aquesta idea que era en castellà. Potser perquè s'imprimia molt més en castellà, no? I bé, tot això ja ha anat passant. Ara és molt fàcil posar un accent quan escrivim en un ordinador i no cal dir quan escrivim a mà, que també ho podem posar. I es tracta de posar-lo sempre perquè si no ens pot arribar a crear confusions si posem un accent. Si diem llança o diem llançar, doncs la paraula canvia, no?
Per tant, tant en català com en castellà,
sí.
Les majúscules accentuades.
Això mateix.
Arriba una última trucada. Josep, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 5? I pots triar la definició que vulguis?
Bé, la gingeta.
La gingeta, exacte. La trobem clavada en parets i cartelleres, una manera de fer aguantar. Molt bé, gingeta. En té dues d'X i a més hem de pensar fer-la sonar amb aquest so de xix, eh? Gingeta, no gingeta, que a vegades ens costa una mica. Doncs ja està.
Gràcies, Josep, i sort amb aquest 5.
Gràcies, bon
adéu,
dia.
Adéu, bon dia. Adéu. I deia que era l'última, però on arriba una última, in extremis. Jacqueline, bon dia.
Ai, bon dia tinguem. He pensat en aquesta resposta de trinxera.
Ah, molt bé, la tenies a punt, la que ens faltava. Trinxera.
Ai,
això bé, és aquesta rasa per amagar els soldats, sí.
Bueno, gràcies, bon dia tinguem.
Gràcies. Cuida't.
A vostès, gràcies, bon dia.
Adéu.
Fantàstica, Teresa, hem fet
mira,
net de totes
bé,
les
perfecte.
Paraules i definicions.
Ja acabem amb la X avui, de moment.
Xinxeta i trinxera
sí.
Per acabar.
Sí.
Anem a regalar aquest conte infantil amb un llop blanc de protagonista i em surt el 4. Per tant, la Júlia ha guanyat aquest conte, quan vulgui el pot recollir a Ràdio Vilafranca. Teresa, moltes gràcies, que tinguis bona setmana i en qüestió de 7 dies hi tornem.
Igualment, fins dimarts.
Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 2:15. És moment de tornar a acostar-nos a l'actualitat a nivell local i comarcal dins del Penedès en xarxa. Des de la redacció d'aquesta casa, en Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Començarem recordant que Aecava maridarà caves de prestigi amb biquinis d'autors i formatges artesans en el mar del Cabatast. Entre el 6 i el 8 d'octubre celebra la 27a edició d'aquest Cabatast a Sant Sadurní. En aquest context, com dèiem, l'Associació d'Elaboradors de Cava, Aecava, ha organitzat aquesta activitat singular per l'ocasió. El dissabte 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, a la Fasina, tindrà lloc el Tas Maridatge, Cava i Biquinis, Harmonies de Cava amb Biquinis d'Autor, conduït per Ramon Roset, i amb entrades ja exaurides. Les bombolles del Cava posaran la seva màgia a les versions més creatives del sàndwich més universal a casa nostra. Els biquinis, creats per la biquineria, aniran acompanyats per caves de 6 cellers. El grup de dol per a famílies Aurora reprèn la seva activitat i impulsa una xerrada sobre el dol perinatal a l'Escorxador. Serà dilluns a les 7 de la tarda quan es farà la presentació del grup d'ajuda per a famílies Aurora, un grup de dol que es va crear fa 18 anys amb l'objectiu d'acompanyar mares en procés de dol gestacional perinatal o neonatal. El grup, format per mares que han viscut la pèrdua dels seus fills i filles durant l'embaràs o pocs dies després del part, vol visibilitzar aquesta situació i oferir recolzament a d'altres famílies que hagin patit o que pateixin aquest procés de dol i tot el que comporta. La presentació es farà durant una xerrada col·loqui sobre el dol perinatal, que comptarà amb la presència de les llevadores Neus Montserrat i Lourdes Artís, la representant de les mares, Montse Sadurní, la poeta Anna Gual, autora del llibre Les Ocultacions, i les autores del llibre Pressa per néixer, Mireia Gallardo i Mònica Pinyol. Des del grup Aurora reivindiquen que el dol perinatal és un dol que normalment es silencia perquè és incòmode i inesperat. Tot i així, afegeixen que, per sort, ara hi ha moltes associacions que donen suport en aquest tipus de pèrdua. Expliquem també que l'artístic Skating Cunit ha tingut un destacat protagonisme en el Mundial de Patinatge Artístic que s'ha disputat al Coliseu Major de la ciutat colombiana d'Ibagué, amb un gran èxit de públic i la presència de 800 esportistes representants de 28 països. Pau García ha estat un dels components de l'equip de Cunit, més destacat de la selecció espanyola, realitzant de nou una gran exhibició en la pista per obtenir el seu tercer títol de campió consecutiu, erigint-se en un dels millors patinadors de la història i aconseguint una fita a l'abast de molt pocs triats. A aquest títol mundial cal afegir-hi 5 de campionats d'Europa. El grup Xou Petit va culminar també una històrica actuació de l'artístic Skate Cunit, penjant-se als seus components la medalla de plata. Van protagonitzar un emocionant i competit duel amb el CPA Tona, que va defensar amb èxit el títol de la passada edició. I acabarem tot recordant que Arnau Montaner i Jacqueline Gómez guanyen la 23a edició de la cursa Castell d'Olèrdola. Aquest diumenge es celebrava la 23a edició d'aquesta cursa, organitzada pel Club El Bressol, amb el suport de l'Ajuntament d'Olèrdola. I en aquesta ocasió es van assolir la fita de superar el centenar de participants. I és que dels 129 atletes que havien formalitzat la seva inscripció van acabar participant en la prova 120. Com dèiem, Arnau Montaner, de l'Esportiu Penedès, es va imposar en l'apartat masculí, amb un temps de 48 minuts i 52 segons. En la categoria femenina, Jacqueline Gómez, de l'atletisme Vilafranca, es va proclamar guanyadora amb un temps d'una hora i 17 segons.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:45.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Hem estrenat octubre i les pantalles s'aniran tenyint mica a mica de terror en clau Halloween. Aneu-vos mentalitzant. Abans d'abordar les novetats seriòfiles, però recollim algunes notícies. Comencem amb la pèrdua d'un canal televisiu, 8TV, que in extremis ha obtingut una pròrroga de 15 dies, això sí, abans de desaparèixer de la graella definitivament. L'administrador judicial que supervisa la cadena ha donat 15 dies més als seus propietaris per intentar mantenir el senyal del canal abans de desaparèixer després de més de 20 anys en antena. La cadena havia de deixar d'emetre la mitjanit de dissabte passat. Tot i això, l'administrador judicial que supervisa el canal, que va declarar-se el juny incapaç de pagar els seus deutes, ha acceptat una pròrroga de 15 dies, tal i com li havia demanat la Generalitat. En paral·lel a això, i segons ha explicat el diari Ara, tant el govern com el Consell de l'Audiovisual de Catalunya inicien els tràmits que permetin recuperar la llicència que des de l'any 2021 explota l'empresa de Nicola Pedrazzoli i que anteriorment havia explotat el Grupo Godó. I aquests darrers dies hem assistit a un comiat anunciat. Telecinco ha fulminat el Cuentos Chinos de Jorge Javier Vázquez pel seu fracàs d'audiència. Després de només 3 setmanes en emissió, Telecinco ha eliminat de manera fulminant Cuentos Chinos, el programa presentat per Jorge Javier Vázquez, que tenia el repte de competir amb El Hormiguero de Pablo Motos. L'espai que s'havia d'emetre de dilluns a dijous va tocar fons dimarts passat quan va fer un nou mínim històric a Espanya amb un 5,8%, que a Catalunya va ser un 5,2% i només 776.000 espectadors. Amb aquests resultats d'audiència, Mediaset ha decidit no allargar més l'agonia després de no haver obtingut els resultats esperats, segons ha comunicat oficialment. Al seu lloc, Telecinco emet els resums diaris de Gran Hermano VIP. I tanquem aquest repàs a l'actualitat de les pantalles amb un avís per a navegants. Disney Plus ja ha començat a caçar els comptes compartits. El mes passat, el CEO de Disney, Bob Iger, ja va anunciar que la companyia estava explorant maneres de combatre l'intercanvi de contrasenyes, seguint el camí de Netflix, i no han trigat gens ni mica. La plataforma de vídeo Disney Plus ja ha començat a notificar els seus usuaris al Canadà de moment i a través de correu electrònic aquestes restriccions a l'intercanvi de contrasenyes. La nova restricció limita amb qui pots compartir el teu compte. Segons la companyia, els usuaris no podran compartir els comptes o credencials d'inici de sessió fora de casa. I casa significa la col·lecció de dispositius associats amb la teva residència personal principal que són utilitzats per les persones que hi resideixen, segons explica Disney Plus a la seva pàgina d'ajuda. Ara caldrà veure com respondran els usuaris de Disney Plus a aquestes noves restriccions. Alguns ho poden veure com una mesura necessària per preservar la qualitat del servei i els ingressos de la plataforma, mentre que altres, em temo que molts altres, ho poden considerar una limitació a la seva llibertat de compartir subscripció. I ara sí, expliquem històries en forma de sèries que arriben al llarg d'aquesta setmana a les pantalles. Comencem amb dues sèries que continuen i que tenen, totes dues, molts fans a l'expectativa. Sens dubte, el plat fort de Netflix aquest octubre és l'estrena de la tercera temporada de Lupin i l'altra estrena, que tampoc és nova, és la segona temporada de Loki, que aterra a Disney Plus el 6 d'octubre. Lupin és la sèrie francesa més reeixida de Netflix, una producció original que va traspassar fronteres amb una clàssica història de robatoris i atracaments, amb la magnífica interpretació d'Omar Sy com Arsène Lupin. En la seva tercera temporada, que s'estrena aquesta setmana, s'obriran noves trames després que en la segona quedés tot més o menys tancat i es continuarà amb aquelles altres que segueixen sense resposta.
Que a uno le roben es una experiencia desagradable y estresante. Con el fin de evitarle los riesgos de una sorpresa, He tomado la decisión de advertirle de antemano que me dispongo a robar su perla negra.
¿Conocí a muchos ladrones que le inviten a su atraco?
Tengo un plan. Es un gran golpe. El golpe. Nada fácil.
Del 1 al 10, ¿cómo de peligroso?
Ponle un 12.
¿Cómo no?
Cientos de personas han venido con la esperanza de ver al fugitivo más buscado de Francia.
Completamente loco, Hassan.
He recibido un mensaje de mi madre.
Ven esta noche a las 8, lleva la perla contigo.
Alguien tiene a mi madre y le harán daño si no hago lo que me piden.
Esta vez se trata de poner a prueba tus límites. De saber qué es lo que de verdad te importa.
Hi haurà quarta temporada de Lupin, només el temps ho dirà. George Kay, creador i showrunner de la sèrie de Netflix, ja va comentar en el seu moment que les dues primeres parts de la sèrie eren una història sobre els orígens de Sam Diop i també el primer capítol d'una sèrie més gran. De moment, aquest dijous, torna a Netflix Lupin amb la seva tercera temporada. I a Disney Plus, divendres, torna Loki, acompanyat per vells coneguts com Mobius, la caçadora B-15 i un divers equip de nous personatges, així com altres que tornen de la temporada anterior. El déu de l'engany s'aventura en un multivers en constant expansió, cada cop més perillós i desconcertant. La seva missió principal és trobar Sylvie, la misteriosa i enigmàtica variant, així com descobrir la veritat darrere de la jutgessa Renslayer, Miss Minutes, i l'enigma del lliure arbitri i el propòsit de les seves existències.
Molt bé. Hola. Tenemos un pequeño problemilla que queríamos consultarte.
¡Mobius! ¡Guau! ¡Me alegro de volver a verte!
¡Eso! ¡Eso es lo que está pasando!
¡Guau! ¡Deslizamiento temporal!
¿Lo conoces?
Sí.
¿Lo has visto?
Sí.
¿Puedes arreglarlo?
No. El deslizamiento es imposible en la OBT.
Ya, pero acabamos de verlo.
Sí.
Me he visto arrastrado por el tiempo. Entre el pasado y el presente.
¿Hola?
Si lo que vi es verdad, no hay nada que se interponga entre este mundo y la destrucción total.
Solo hay una forma de averiguarlo. El típico trabajo de campo de toda la vida. Mira, tenemos estilos distintos. Tú eres un hombre de acción, que está muy bien. Yo tengo un enfoque más lento...
Aquesta nova entrega promet portar els espectadors a través d'un viatge ple de sorpreses, girs inesperats i revelacions impactants. La segona temporada de Loki aprofundeix en temes d'identitat, destí i moralitat i desafia la percepció que els personatges tenen de si mateixos i del seu lloc a l'immens multivers. Tom Hiddleston torna com Loki, però el retorn més esperat és el del misteriós personatge interpretat per Jonathan Majors, que no s'ha acabat d'identificar, però que molts fans ja hauran reconegut com a Kang el Conqueridor. Aquest personatge està cridat a ser no només el malvat de la segona temporada de Loki, sinó de tot l'univers. A més, s'incorpora Ke Huy Quan, l'estrella de Todo a la vez, en todas partes, que va aconseguir gran popularitat a mitjans dels 80, gràcies a la seva participació en pel·lícules com Indiana Jones i El temple maleït o Los Goonies. Ara sí, estrenes rigoroses, noves històries que arriben amb ganes d'enganxar-vos. Comencem a Filmin, on avui estrenen la primera temporada de Los Crímenes de Port Talbot. L'any 1973, la mort violenta de tres noies fa evident que hi ha un assassí en sèrie a Gales, però la policia mai l'arriba a identificar. A principis dels 2000, l'agent Bethel creu haver trobat el culpable dels crims, però demostrar-ho dependrà dels avenços tecnològics. La narració es divideix en aquestes dues èpoques diferents i, segons el director Mark Evans, un dels reptes més grans de la sèrie va ser recrear les dues èpoques en què s'ambienta la narració. Què hi trobarem? Doncs l'autor de Man Hunt firma aquesta minissèrie de la BBC basada en el primer assassí serial documentat de la història de Gal·les. Un thriller rigorós que es basa més en el realisme que no en els cops d'efecte, transmetent la sensació d'estar mirant el cas pel forat del pany.
South Wales Police are today commencing the reinvestigation of the unsolved murders of Geraldine Hughes and Pauline Floyd in 1973.
If you're looking at the Llandarcy murders, I'd like in, ma'am. Nobody knows the case like me.
You were CID here at the time.
Things were different then.
Bethelos.
It's a bad one, Paul. We need you in.
Local farmer made the discovery.
The one thing you were supposed to do, you hadn't done.
The three victims have waited almost 30 years. I need this, Phil.
We've had the results back on the DNA.
So you're dealing with a serial killer.
I hope you know what you're doing.
We're taking a risk, and it's a big one.
And if we fail...
A partir d'avui mateix, ara mateix, ja si voleu, a Filmin, Los Crímenes de Port Talbot, recomanat per a incondicionals dels thrillers de la BBC, que prefereixen centrar-se més en el com que no en el què. Demà dimecres, Netflix estrena la docusèrie Beckham, centrada en l'exfutbolista d'equips com el Manchester United i el Real Madrid. La docusèrie narra el meteòric ascens de David Beckham des dels seus orígens humils fins a convertir-se en estrella mundial del futbol i icona cultural. Beckham és un dels noms més coneguts del planeta, però pocs saben qui és en realitat. En la docusèrie de 4 capítols, David i Victoria Beckham són els grans protagonistes. Una història de superació que et sorprendrà, diuen, ja coneguis o no, la icona del futbol.
Tonight we bring you the story of how David Beckham became a global phenomenon.
David Beckham, unstoppable!
I never really did well at school because all I ever wanted to do was play football.
My manager kept saying, try and keep it under wraps. So we would meet in car parks, and that's not as seedy as it sounds.
Classy.
I suppose that most blokes have looked at a television set like her.
En aquest documental, Fisher Stevens, actor i director guanyador de l'Oscar per The Cove, i John Batzak, productor i també guanyador d'una estatueta, intenten arribar a la intimitat més absoluta de Beckham i la seva família a través seu i de testimonis d'amics i excompanys de la seva carrera esportiva.
I don't think I've ever talked about it just because I can't.
I demà hi ha una altra estrena, Urban, La vida és nostra, a Amazon Prime Video. Aquesta és la trama. Dues noies radicalment diferents, Lola, interpretada per Maria Pedraza, i Annette, a càrrec d'Àsia Ortega, emprenen juntes un viatge rupturista per fugir del seu present, trobar el seu lloc al món i complir un somni compartit, triomfar al món de la música. Unides pel destí, s'embarquen en un viatge a Màlaga, que és alhora la fugida de totes dues d'un present complicat i un futur més que incert. Allà coincidiran amb Patrick, interpretat per Bernardo Flores, un jove de barri que ja despunta a la música urbana i està a punt de triomfar. Tots tres es veuran immersos en un triangle amorós de traïcions i nits sense fi, on l'ego, l'amor, la rivalitat i els comptes pendents marcaran els esdeveniments d'aquesta nova vida en què hauran de decidir fins on estan disposats a arribar per complir els seus somnis.
Si tuvieras algo, no estarías aquí.
¿Qué haces?
Me voy a Málaga.
A tomar por culo en Madrid.
Déjame que te lleve yo.
De nada, ¿eh?
Yo no soy rica.
Y el coche este te ha tocado en un rasca y gana.
¿Qué cojones hablas de mi vida?
Si me ve a los ojos de Ripley en su mente, ella sale y no recuerda al día siguiente.
La sèrie és un nou exemple de la col·laboració a llarg termini entre Mediaset i Amazon Prime Video, que procuren acostar-se més que mai en matèria de ficció els nous públics i les noves tendències de cultura popular. Amb la música urbana com a base, aquesta producció permet el retorn a primera línia de Maria Pedraza, en espera de veure-la exercir com un dels galgos de Movistar Plus, i ajuda a Asia Ortega a seguir creixent professionalment, liderant el seu segon projecte televisiu de l'any. Sumeu al trident la presència del mexicà Bernardo Flores, a qui s'ha pogut veure a Pasión de Gavilanes 2. Aquest diumenge, per als lectors de Carmen Mola i fans del Gore, estrena de La Red Púrpura, a 3 Player Premium. Retornem a l'univers creat en lletra impresa pel trident amagat sota el pseudònim de Carmen Mola i adaptat pel binomi Paco Cabezas i José Rodríguez en forma de sèrie. Després de La Novia Gitana, que va deixar bon gust de boca a 3 Media, el mateix equip, liderat davant de les càmeres per Nerea Barros, repeteix adaptant la segona novel·la. Ara la inspectora Elena Blanco ha descobert que el seu fill Lucas és viu, però pertany a la sinistra Red Púrpura. Han passat 6 mesos i la inspectora amaga al seu equip que el seu fill és entre ells. Només Mariajo, la seva fidel confident, coneix la veritat. Al mateix temps, la BAC, la seva unitat, ha estat penalitzada pel desenllaç del cas Macaya i han estat traslladats. L'únic que poden fer és estirar un fil que els va deixar vistes d'aquesta xarxa que s'amaga a les profunditats d'internet.
Quan jo tenia tu edat, sabes que m'encontré? Un lobo que había cazado un conejo y lo llevaba en la boca. De repente el lobo me miró fijamente a los ojos. Mírame, si me tienes miedo, te voy a comer como al conejo. ¿Tú qué quieres ser, el lobo o el conejo?
El lobo.
Amb més ambició que l'anterior i sense por de deslligar-se del material de partida de la novel·la, Cabezas ja adverteix que la sèrie aixecarà algunes bullofes perquè aprofundeix en l'exposició a la violència a través de les noves pantalles de consum en línia.
No es la primera vez que nos enfrentamos a un videosnap, pero esto no es la obra de un loco.
Ai, per cert, amb la intenció d'animar el visionat d'aquesta segona tanda, A3Player ha deixat disponible gratuïtament i en obert per temps limitat la primera temporada des de diumenge passat. I dilluns vinent, abans no ens retrobem amb les pantalles, Sky Showtime estrena Mentiras Pasajeras, la sèrie produïda per Pedro Almodóvar. Aquesta és la tercera sèrie espanyola original que produeix Sky Showtime després de Bosé i Les Invisibles. En aquesta comèdia, Lucía creia haver aconseguit tenir la vida, la feina, la casa i fins i tot el promès perfectes, fins que davant d'un merescut ascens a directora general, és acomiadada i acusada d'espionatge industrial. Així emprèn una gesta solitària per recuperar la seva vida i demostrar la seva innocència, però ocultant la veritat al seu entorn.
Llevan en la sala de reuniones desde las 9 de la mañana.
La nueva cabina de crioterapia de Charm Concept.
Un momento, ¿pensáis que esto es cosa mía?
¡Tigres!
Ahora.
Este puto gusano ha vendido el prototipo a la competencia para quedarse con mi puesto de trabajo.
Destaca per ser el nou projecte televisiu de Pedro Almodóvar, això sí, com a productor des de la cancel·lació de Mujeres l'any 2006. I acabem a TV3, que aquesta nit a les 10:05 emet el segon capítol de Generació Porno, que posarà el focus en la hipersexualització de l'oci dels més joves, amb lletres de cançons, videoclips i videojocs en què el protagonista és el sexe i les dones són tractades com objectes sexuals. La sèrie documental, que consta de 3 capítols, aquest és el segon, analitza la greu problemàtica de l'educació sexual de tota una generació d'adolescents dins l'espai Nits sense ficció.
Penedès en xarxa.
Totes aquestes històries són ficció, són sèries, i ara heu d'esbrinar si la història que ens explica la Lourdes també és ficció o és certa, oi, Lourdes?
Doncs sí, vaig a veure si ho aconsegueixo, encara que l'Eli sempre m'espatlla totes les sorpreses, però no passa res, no passa res. Va, com que queden pocs minuts, vaig al gra, i és que un home va viure durant un any disfressat d'ocell per enganyar els mateixos ocells. Bueno, la història va ser que va fracassar. ¿vale? Us explico. Un científic japonès que estudia el llenguatge dels ocells es va posar una màscara d'ocell gegant al cap durant tot un any per tal d'enganyar aquests nius i poder acostar-se a ells. Toshitaka Suzuki, professor associat de la Universitat de Tòquio, va compartir recentment en Twitter una senyal foto d'un home amb un cap d'ocell gegant. La imatge presa en els boscos de la prefectura de Nagano mostra un científic que va decidir portar aquesta particular disfressa durant tot un any per acostar-se a un niu d'armadillos sense provocar les seves crides de socors. Ornitòlegs i experts en el comportament dels ocells havien observat que unes certes espècies d'ocells eren capaços de recordar rostres humans i que deixaven de piular com de costum per emetre crits d'alerta quan veien acostar-se aquests individus. En un moment donat, l'anònim científic que investiga el comportament i la química evolutiva de ratpenats i ocells va haver d'acostar-se al niu d'aquests i doncs, els va haver de pesar els seus pollets. Des de llavors, els ocells canviaven els seus sons habituals per les característiques anomenades d'advertiment cada vegada que li veien. Això li dificultava la recerca del seu llenguatge, així que se li va ocórrer aquesta idea de disfressar-se. Segons el professor Suzuki, el seu col·lega va utilitzar la disfressa durant tot un any, però el seu experiment va acabar en un fracàs rotund. Cada vegada que s'acostava als ocells, s'adonaven que s'acostava un home, començaven a emetre aquestes crides d'advertiment. El resultat va ser exactament el mateix quan l'home per fi es va treure aquest casc i va intentar acostar-se al niu. És a dir, que després d'un any no li va funcionar gaire.
Tela. La gent és molt friqui, no?
Sí.
Això vol dir que la dones per bona, Eli?
La dono per bona, i tant.
L'Eli ja es creu tot, és a dir
jo que... Soc molt crèdula, sí.
Jo també la dono per bona, perquè si ve de Japó, compro.
Exacte, és com si ve d'Estats Units, no, això?
Sí, exacte. Una mica el mateix.
Certa, és totalment certa, va intentar-ho, pobre home, ornitòleg, professor, per res. És a dir, va acabar un any disfressant-se per res.
Igual s'ho va passar bé, no sé.
Sí, no ho sabem, això no ens ho diu la notícia.
Noies, moltes gràcies, demà hi tornem.
Fins demà.
Fins demà.
Adéu. Acomiadem aquí aquest dimarts 3 d'octubre al Penedès en xarxa i, com dèiem, demà de 9 a 12, més. Apa, siau.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.